Radio Vilafranca.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 9 de juny de 2025. Arrossegant encara els núvols d'aquest diumenge, comencem setmana, comencem dilluns, dia costerut de mena, amb el cel tapat, però segur que ho agrairem, perquè ve una calorada immensa. Demà el Marc Paredes ens en dona detalls a la previsió meteorològica. Comencen a sonar, a caminar aquestes 3 hores de ràdio i des de la capital de l'Alt Penedès, des de Ràdio Vilafranca, us saludem en nom de tot l'equip, Toni Olivella i Sílvia Delgado. És dilluns i ens agrada començar posant els punts sobre les is a la setmana. Això vol dir roda d'actualitat, explicar-vos què passarà en tots els àmbits i fronts als nostres municipis aquesta setmana que estrenem. D'aquesta manera ens plantarem a 9:45, primera cita amb l'actualitat, Ali Baix Penedesenca, al Flaix. Les competicions esportives encara cuegen, hi ha play-off, hi ha ball de banquetes i ho continuem recollint els dilluns. Un dilluns en el qual serà el darrer que tindrem hoquei patins, però també hi haurà molt de futbol. Els esports, com és habitual, després d'aquest primer flash, a 9:45 i fins les 10. A les 10:06 seguim presentant el cinquè cicle de tastos d'escumosos que tindrà lloc aquest juliol al pati de Can Guineu. Ho farem amb el seu artífec, el Xavi Roig, de Cal Fer-ho. A 10:45, 5 minuts per actualitzar-nos, per saber com va avançant aquest matí de dilluns a les nostres comarques el segon flash. Després d'aquest segon flash, avui ens ha quedat un programa molt de la terra perquè us volem parlar de les tendències i oportunitats que ofereixen els vins desalcoholitzats i amb baixa graduació. Ho farem amb la Irene Meren, consultora i experta en vins sense alcohol, i la Laia González, responsable de comunicació de l'Incavi. A les 11:06 feinejarem una estona amb la filosofia, amb el Pere Martí, amb l'anàlisi, amb la reflexió, amb les preguntes incòmodes. Molt recomanable. A 11:45, 5 minuts pels serveis informatius perquè ens expliquin com va aquest dilluns a casa, a l'Alt i al Baix Penedès. Darrer flash informatiu d'aquest matí. I acabarem dedicant una estoneta a la nostra salut, estar en forma amb el Riquesa és Salut que ens acosta el fisioterapeuta Adrià Solís. Avui parlem d'un òrgan vital, el cor. Si voleu saber què passa al Penedès, Ali Baix Penedès, no us perdeu els flaixos de 9:45, 10:11 i 12:00, i la resta d'actualitat la seguim a través dels butlletins horaris. Hem començat amb el de les 9 i tornarem a connectar a les 10, a les 11 i a les 12. Així anirà aquest dilluns 9 de juny. Per començar amb bon peu el dilluns, dilluns costerut i més amb aquests núvols, i la setmana roda d'actualitat que engeguem a Canal 20 amb Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Propostes que anem a repassar, com per exemple la que s'ha programat per demà dimarts a partir de les 5 de la tarda al Molí de Foix dels Monjos amb activitats al camí sensorial. Proposta per infants a partir dels 5 anys amb una persona adulta. Cal d'uns mitjons vells. També dimarts a les 5 de la tarda, en aquest cas a la Biblioteca Neus Català de Sant Martí, s'ha programat l'Hora del Conte amb nous contes dels Pirineus a càrrec de la tribu juganera. I a les Cabanyes, a 7:45 del vespre, al Casal d'Avis, també dimarts, a la planta baixa local social, hi ha convocada una reunió per parlar sobre la comunitat energètica i conversar sobre com ha anat aquest primer any, resoldre dubtes habituals com els vinculats a facturació, aplicació de seguiment, optimització de l'autoconsum, i es compartiran idees per fer créixer aquesta comunitat. La trobada és oberta a tothom, tant als participants actuals de la comunitat com a qualsevol veí o veïna de les Cabanyes que desitgi participar-hi. Per dimecres, a Sant Pere Molanta, s'ha programat a partir de 6:15 de la tarda al Centre Cívic Gatzara la primera de les xerrades del cicle dedicat a la gestió emocional dins de les xerrades benestar emocional. I el dimecres també, des de les 6 i fins a 8:45 del vespre, a la Biblioteca Neus Català hi haurà el taller Connecta't, cerca de llocs i traça de rutes en Google Maps, a càrrec de la Fundació Pere Terrés. Saltem el divendres, a la plaça del Sindicat de Sant Cugat Sesgarrigues, s'ha previst comptar amb el servei de banca mòbil des de 10:45 a 11:45 del matí. Divendres també, en aquest cas, des de les 5 i fins a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Neus Català de Nou de Sant Martí, tarda de bibliojocs. I festes dels barris Rectoria i Can Torres a Olèrdola, divendres amb cinema a la fresca a les 9 de la nit. I a la Granada hi ha l'inici de la temporada d'estiu de la piscina amb una obertura anticipada aquest mateix divendres i durant aquest cap de setmana fins al diumenge. A partir de divendres de la setmana que ve, dia 20 de juny, la piscina que obrirà de manera ininterrompuda fins al diumenge 7 de setembre. I concert coral a les 9 de la nit a la Societat La Margaridolla, també divendres, a càrrec del cor La Margaridolla i de la coral El Raïm de Sant Cugat Sesgarrigues. Saltem el dissabte, una obertura també de piscina, en aquest cas a Sant Cugat Sesgarrigues. La instal·lació d'aquesta piscina municipal obre portes dissabte i la temporada s'allargarà, en aquest cas, fins diumenge 31 d'agost, en horari d'11 del matí fins a les 8 del vespre. Sant Cugat també dissabte té lloc la celebració de la 21a festa del barri de Puigcigró, amb activitats com la traca d'inici de festa, 12:45 del migdia, el vermut popular amb el DJ Roger i el dinar popular. Per la tarda, activitats infantils a 6:15, a les 8 del vespre, actuació dels Diables Sexes Foc, a les 10, sopar popular, i a les 12 de la mitjanit, ball amb el DJ Erpion. I festa rock de final de curs a Santa Margarida i els Monjos a partir de les 6 a l'escola Arrels. És un acte obert a les famílies. També dissabte, activitats de les festes dels barris Rectoria i Can Torres a Olèrdola a partir de 6:15, amb jocs, xocolatada, ballada amb el ball del gegantó rock, per seguir amb el sopar veïnal i el fi de festa. I a Santa Margarida i els Monjos hi ha el torneig d'hoquei de Penyafel a partir de les 6 al pavelló d'esports i el tardeo amb el DJ Rosario sota l'organització del Club Pati Monjos. Botifarrada de final de temporada del Futbol Club Les Cabanyes a les 8 del vespre a la pista del local social de Les Cabanyes i ball de saló també dissabte a 11:15 a la Societat La Margaridolla a càrrec del duet Alma. I per diumenge visita guiada al Castell de Penyafort, dues opcions, a 11:15 i a les 12, i a les 12 a continuació l'espectacle històrico-artístic a càrrec de Veus al Castell. Cinema també a la Margaridolla a les 7 de la tarda diumenge amb la pel·lícula Los Destellos de Pilar Palomero i passejada guiada per la història de Sant Cugat Sesgarrigues pel matí diumenge a les 11 amb inici de la ruta des del forn de l'exposició rural. I dins del cicle dedicat a la dona i salut, a la menopausa, que organitza l'Ateneu Mogenc, diumenge a les 6 de la tarda al Centre Cívic La Xarxa s'ha programat la xerrada amb la fisioterapeuta Laura Márquez. És una activitat gratuïta i es recomana reservar prèviament a l'adreça de correu electrònic ateneumogenc@gmail.com. I a Sant Pere Molanta, els Diables organitzen una concentració, la primera edició de la concentració diabòlica de motos i cotxes clàssics a la plaça Busquina a partir de les 9 del matí i fins les 3 de la tarda en diferents activitats. I acabem amb una proposta per anar a ballar a les 7 de la tarda, diumenge, Vall de Saló, al centre de Sant Martí, amb el grup Fusión Grup Trio.
Fem roda d'actualitat ara des de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez, que ens acosta als altres municipis alpenedesencs. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès començarem apuntant que durant tota la setmana podreu gaudir de les audicions musicals de l'Escola Municipal de Música de Sant Sadurní, que són obertes a tothom i que podeu consultar a través de www.santsadurní.cat. Dit això, demà a les 6 de la tarda al centre Vilarnau, també de Sant Sadurní, i en el marc de la campanya Està de Moda, es durà a terme un taller d'upcycling per aprendre a transformar uns texans en una bossa única i personalitzada. I també demà, però una hora més tard, a les 7, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, l'ANC i Òmnium Cultural programen una xerrada que du per nom Català sense complexos i que anirà a càrrec de Gerard Forest, que és professor, activista lingüístic i també coordinador de llengua de la Intersindical Educació. Anem ja dimecres, però no ens movem de Sant Sadurní, perquè a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní hi haurà Hora del Conte amb Calòpsia, un planeta no tan diferent, a càrrec de Blai Sanabra. Es tracta d'una activitat per a famílies amb infants a partir dels 4 anys i amb inscripció prèvia a través de www.santsadurní.cat. I a 7:45 del vespre, també dimecres, a les Escoles Velles de Sant Pere, Fem Comunitat Riu de Villes programa una reunió oberta sobre passos a seguir per a la creació de la comunitat energètica local a Sant Pere. Dijous, a 6:15 de la tarda, a l'Institut Escola Jacint Verdaguer de Sant Sadurní es durà a terme una xerrada per ajudar a aprendre des de casa a l'estiu, en el marc del projecte d'Escola de Famílies. I una mica més tard, a les 7, però també a Sant Sadurní, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia, hi haurà la presentació del llibre de poesia Les Hores Ferides, de Ricard García. Seguim divendres, però sense moure'ns de Sant Sadurní, perquè a 7:15 de la tarda a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia hi haurà Club de Lectura Obert amb el llibre Sobre la Terra Impura, de Melcior Comas, que estarà present comentant aquesta obra seva. A 8:45 del vespre, a Font-rubí, sessió de cinema amb el cicle Gaudí, i aquest mes la projecció del film Los Destellos a l'Auditori. I cicle Gaudí també a Gelida, en aquest cas a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural. També a Gelida, a 11:45, arrencarà des de la plaça de la Vila la caminada nocturna a Montserrat, que organitza el Club Excursionista Gelida, i que teniu tota la informació, també les inscripcions, a www.gelida.cat. Ja per dissabte, a 11:00 del matí, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, Hora del Conte per a petitons, amb l'Elefanta, tenia una trompa llarga, llarguíssima, a càrrec de la Maleta de Musicals. Una activitat per a un públic familiar amb infants de 6 mesos als 3 anys i també amb inscripció prèvia a www.sansadormir.cat. A la mateixa hora, a les 11 del matí i en la mateixa biblioteca, taller de mitologia amb el mite de Penèlope i Ulisses, dues formes de viure el compromís en la parella a càrrec de Teresa a Andreu. I a partir de les 12, també a Sant Sadurní, el Casal Popular Alcarràs organitza un vermut electrònic. A Font-rubí, dissabte, a les 5 de la tarda, al Casal de la Gent Gran, taller de plantes medicinals i comestibles. I un dels destacats també del cap de setmana, i és que dissabte, d'11 del matí a 12 de la nit, a Mediona se celebra la 20a mostra de cervesa artesana a la plaça dels Països Catalans. A Olesa de Bonesvalls, a les 6 de la tarda, arrenca des de la plaça del Citó la nit dels estels, amb caminada nocturna i observació astronòmica. Dissabte també és el dia que han marcat molts ajuntaments de la contrada per obrir les piscines municipals. És el cas, per exemple, de municipis com el Pla del Penedès, Sant Pere de Riudebitlles o Torrelavit. Més coses per dissabte. A Sant Pere se celebra l'App de Punks, amb tribut a Mighty Maite, que arrencarà a les 7 de la tarda amb els grups Misèria i Companyia, Espatec i també tres grups del Regne Unit a la sala del centre de Sant Pere. També a Sant Pere, a les 8 del vespre, s'inaugura a Calxerta l'exposició d'Èria, xilografia psicoenergètica, de Gerard Fissa. A Sant Quintí, a les 7 de la tarda, es presenta la novel·la El sepulcre oblidat, de Josep Tort, i des de les 11 del matí també a Sant Quintí podreu gaudir del Benite Benite, amb timbalada, un vermut musical, DJs, un concurs de versos, balls parlats, també un correfoc i festa amb DJs fins ben entrada la nit al nucli de Sant Quintí de Mediona. Moltíssimes propostes més al llarg de tot el cap de setmana, propostes ja per això que us aproparem dijous a l'agenda cultural.
La setmana al Baix Penedès ens l'explica la Lourdes Meronyó des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, perquè aquest dimecres es reobrirà l'Espai Jove. Es podrà gaudir d'ell tots els dimecres de 4:45 a 8:15 de la tarda al carrer de la Germanor número 2. Continuem amb més cosetes. Aquest dissabte se celebra la festa del 40è aniversari del Ball de Diables de Sant Jaume dels Domenys. Començaran amb l'exposició dels 40 anys al gimnàs de l'escola. A la 1, dinar de diables i exdiables. A les 4, jocs tradicionals. Seguidament, tardeo. A les 8, sopar de colles. A les 9, tabalada. A 10:15, correfoc. A 12:15 de la nit, concert Ball de Gralles. I per acabar, DJ Batet. Dissabte, a 8:15 de la tarda, concert amb cor de capo a l'església de Sant Antoni, la Torregassa de Sant Jaume dels Domenys. Pel que fa diumenge, el 9è esmorzar final de temporada de la penya blaugrana Mar Bartra. Començaran a les 9 del matí al pati del local, al carrer de la Germanor número 2. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès, ja que al centre aquest dissabte a les 12 farà la Cuca de Llum a càrrec de l'Escola de Teatre del Centre, és el grup dels petits. Després hi haurà Solucions a domicili, l'obra de teatre que representaran el grup dels mitjans. Pel que fa a diumenge, a 12:15, la Coral Rossinyol s'oferirà el seu concert de final de curs. I el diumenge també a les 7, danses vives a càrrec de l'Esbar Català de Dansaires. Pel que fa a la comparativa, el diumenge, com sempre, tindran ball de la gent gran a partir de les 7 de la tarda. Margem ara cap a l'Arboç, ja que en aquesta setmana del donant de sang es podrà donar sang a la biblioteca avui de 5 a 9 de la nit. Pel que fa demà a l'Arboç, a la Casa de Cultura, hi haurà el taller a l'estiu Cuida la teva pell. Anirà a càrrec de la Júlia Rosario i la Núria Pitarch i també la Sònia Mariscal. Serà a 12:45 del migdia. I dins del Caminem la Comarca d'aquest diumenge a l'Arboç faran una sortida davant la Casa de Cultura. Seran 7-8 quilòmetres de 10:15 del matí a 12:15 en dificultat baixa i mitja. Margem ara cap a Santa Oliva, ja que aquest dimecres hi haurà la banca mòbil que arribarà al centre cívic Les Pedreres. Continuem i margem cap a la Bisbal del Penedès, perquè aquest dimecres a les 6 hi haurà a l'auditoria els contes de la Martina Tramantina. Més coses, el divendres a les 9 de la nit al Centre Municipal de Cultura es farà el sopar de la fam que organitza la parròquia de Santa Maria. Pel que fa a dissabte, a 12:45 del matí a l'Auditori Salvà del Centre Municipal de Cultura acollirà la presentació del llibre del Penedès als camps d'extermini nazis a càrrec d'una de les seves autores, la Maria Penya. En acabar aquest acte s'instal·laran dues llambordes en record dels dos bisbalencs que van ser deportats entre el 1941 i el 1945. Continuem anant cap a Bonastre, ja que diumenge a les 8 del matí a la societat sortiran per fer la reconstrucció de la barraca de la plana Manyera. Margem ara cap al Montmell, ja que el dissabte celebraran la Imperial Reis, però us ho explicarem més abastament el divendres a l'agenda al detall. Ara és el torn de veure què faran al Vendrell. Divendres, com sempre, mercat setmanal, dissabte, mercat setmanal de Coma-ruga, i dissabte, durant tot el dia, se celebraran les jornades de primavera que organitza l'Associació Cultural Extremadura. A les 6 es farà la inauguració amb Fira d'Entitats i Mercat d'Artesania. A les 6, Patafort, Percussió, Timbalers de la Tortuga de Foc. I a 6:45 de la tarda hi haurà l'escenari principal. A les 7, Caracolada Popular. I a les 8 de la tarda acabarà amb un concert de Rubén Molina. Marxem ara cap a Calafell, ja que fins al dia 22 de juny celebren les jornades gastronòmiques de la Rosejat. I acabem, com sempre, a Cunit, amb dues activitats. Per una banda, tenim el ioga gratuït els dijous a les 8 del matí, els diumenges a les 9 a la platja de l'oficina de turisme de Cunit. I per altra, tenim la 13a xaralada, la festa del xarelo a Cunit, que tindrà lloc el dissabte.
I ens queda per presentar la setmana a la capital alpenedesenca. Des de Ràdio Vilafranca ho farà Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem justament explicant-vos un fet important pels equipaments esportius de la ciutat de Vilafranca del Penedès i que comença aquesta mateixa setmana. I ens referim, en aquest cas, al camp de futbol, a l'estadi municipal del camp de futbol de Vilafranca, perquè a partir d'avui comença les obres del canvi de paviment de la gespa artificial i renovació també de l'enllumenat de l'estadi. Avui justament ens citen els mitjans de comunicació d'aquí una estona, a les 11 del matí, per explicar-nos doncs aquests canvis en el camp de futbol. Principalment, ja ha esperat de fa molt de temps que es renovés la gespa artificial i afegint també aquesta tecnologia LED que disposarà doncs també l'estadi municipal de Vilafranca quan acabin aquestes obres que tot just ara comencen. Avui ens donen detalls d'aquesta qüestió i demà també ens comentaran, ens citen els mitjans de comunicació, en aquest cas a l'Auditori Municipal Maria Rosa Juncosa, ben a prop del camp de futbol, per parlar-nos d'una donació, del lliurament d'un piano, en aquest cas un piano de cua, per part de la Fundació Pinae, que fa doncs aquest lliurament demà mateix a l'Ajuntament de Vilafranca perquè l'auditori disposi doncs d'aquest element musical destacat, com és un piano de cua. Tot això passarà demà dimarts. Demà, per cert, també se celebra l'acte de commemoració del centenari de la primera oficina de CaixaBank. Bé, de fet, CaixaBank és en l'actualitat el nom de l'entitat, la Caixa, com la coneixíem fa un temps, i també amb el seu nom original ara fa 100 anys, es farà aquest acte de celebració doncs, de l'oficina del centenari, de la primera oficina de Vilafranca del Penedès de CaixaBank, en un acte que tindrà lloc, en aquest cas, al Cal Figuerot, a la seu dels castellers de Vilafranca, demà a la tarda. I demà també s'inaugura una exposició amb el nom de Fem Planeta. En aquest cas serà una exposició que podem veure durant els propers dies a la sala d'actes de l'Escorxador de Vilafranca, i és una exposició amb el nom de Fem Planeta, Canvi Climàtic i Gènere, organitzada doncs, per la Creu Roja de l'Alt Penedès. Allargant-nos durant la setmana, dir-vos també, per exemple, que el dimecres es presentarà la nova Junta del Vinceum de Vilafranca. Ja fa uns dies que es va anunciar que Raimon Olivella és el nou president de la Junta, i la Junta al complet, doncs, renovada, es donarà a conèixer aquest dimecres en un acte també adreçat als mitjans de comunicació a l'Auditori del Vinceum a partir de les 6 de la tarda. Dijous, Vilafranca acull també un simposi d'agricultura regenerativa. En aquest cas serà la 5a edició del Simposi d'Agricultura Regenerativa Vinyes Vives, Estratègies Regeneratives per l'Ecosistema Vitivinícola, que organitza Innovi i l'Associació Viticultura Regenerativa. L'acte té lloc a l'Auditori del Vinceum al llarg de tot el matí del proper dijous i comença a partir de 9:45 del matí. I en el repàs també d'activitats festives per al proper cap de setmana, destacar que ja aquest darrer cap de setmana ha estat el barri del Poble Nou que encetava les festes de barri a Vilafranca, i aquest cap de setmana vinent també hi ha festa de barri. En aquesta ocasió serà la festa del barri de la Girada. Com a primer acte, a 9:15 del divendres, hi haurà el pregó d'aquesta festa de barri, que enguany anirà a càrrec de Xavi Macias. L'acte tindrà lloc a la Rambla de la Girada, com la majoria d'activitats d'aquesta festa de barri a Vilafranca del Penedès.
Gràcies i bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Us oferim el primer flash de les notícies del Penedès en xarxa. La selectivitat 2025 arrenca aquest dimecres amb la novetat d'un sol model d'examen per assignatura i més control sobre l'ortografia. Aquest dimecres i fins divendres es duran a terme a Catalunya les proves d'accés a la universitat. A l'Alt Penedès, les seus seran l'Institut Intermunicipal a Sant Sadurní i els instituts Miler Fontanals i Eugeni d'Ors a Vilafranca. Els estudiants que es presentin a la selectivitat es trobaran enguany amb diverses novetats. Un únic model d'examen per assignatura, més control sobre l'ortografia o la presència de més preguntes obertes són alguns dels canvis. Fa dues setmanes que el curs de segon de batxillerat ha acabat. Durant aquest període, els instituts han estat fent classes de repàs i simulacres d'exàmens de selectivitat pels alumnes. A les tardes, les aules d'estudi també es troben plenes de joves que encaren aquesta recta final abans d'iniciar les proves. El Departament d'Educació autoritza la construcció d'una coberta retràctil a la pista de l'escola de Sant Pere Molanta. L'anunci el feia l'alcaldessa Fina Mascaró durant el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola de dimarts i arriba després de gairebé 2 anys de treball insistent del govern municipal davant del departament perquè donés llum verda a l'Ajuntament per poder fer aquesta desitjada obra. Mascaró exposava que en els darrers mesos s'havien aprofitat totes les trobades amb responsables del departament per insistir en la petició, fins que aquest mateix dilluns arribava la confirmació de l'autorització per part de la directora dels Serveis Territorials d'Educació. El regidor d'Alternativa per Olèrdola i exalcalde, Lucas Ramírez, felicitava l'equip de govern i expressava que els hi alegrava saber que el departament donava l'autorització a poder fer una coberta retràctil a la pista de Sant Pere Molanta. Ramírez va recordar al seu govern que sempre havia rebut una resposta negativa, per afegir que suposava que el fet de formar ara el govern un equip amb Esquerra Republicana, Impulsem o els socialistes, també ajudava a desencallar aquesta petició. L'Ajuntament de Calafell demana explicacions pel pas d'un camió per la platja. També critica la deslleialtat de l'Ajuntament del Vendrell, que vol denunciar-ho sense haver-se'n informat. L'Ajuntament de Calafell informa que ha exigit explicacions formals a l'empresa adjudicatària del transport i aportació de sorra de les platges per la circulació d'un camió la passada nit fora de la ruta autoritzada, que són carrers i carreteres entre el port de Comarruga i el municipi i no la mateixa platja per on hauria anat el camió implicat. L'Ajuntament informa també que s'ha tractat d'un cas puntual i aïllat i que s'hauria degut a una actuació individual, però que en qualsevol cas la responsabilitat correspon a l'empresa, a qui s'exigirà no tan sols una explicació, sinó responsabilitats si fos el cas. L'Ajuntament, a més, critica la deslleialtat de l'Ajuntament del Vendrell ell que ha anunciat possibles accions legals. Segons l'alcalde, Ramon Ferrer, no poden voler fer-nos quedar com a delinqüents, diu, quan no tenim cap mena de responsabilitat, menys encara sense haver-se informat ni preguntat què havia passat. Per exemple, afegeix Ferrer, no estaríem parlant de camions en plural quan només n'ha estat un.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 9:45.
Els esports.
Com cada dilluns, els esports formen part dels nostres imprescindibles per arrencar bé la setmana. Una secció que ens permet posar-nos al dia del que ha passat a casa nostra, això vol dir marcadors, cròniques, els propers partits i la veu dels protagonistes d'un cap de setmana que arrencarem per última vegada amb l'hoquei patins. I és que aquest cap de setmana l'últim representant penedesenc que ens quedava en la màxima competició ha acomiadat la temporada. Es tracta del Calafell, que divendres tenia una prova de foc a casa, rebent el Barça, en el tercer partit de les semifinals dels play-off pel títol de Lliga. Amb un 2-0 advers, als calafellencs només els servia la victòria i no va poder ser. Els homes de Guillem Cabestany van perdre per 2-4 en un partit que ens explica la Lourdes Meroño des de Domenys Ràdio.
Al final no ha pogut ser i el Parlem Calafell va caure eliminat aquest divendres a les semifinals de l'Hockey Lliga després de perdre el tercer partit de la sèrie davant el Futbol Club Barcelona. En aquesta ocasió van perdre 2-4. Els de Guillem Cabestany necessitaven una gesta per allargar l'eliminatòria, però el conjunt blaugrana no va donar opció. El conjunt blaugrana va començar colpejant aviat. Una genialitat de Xavi Barroso va trencar l'equilibri inicial i va encarrilar un partit que ja havia avisat amb un travesser de l'Abart. El segon tant no va trigar a arribar, aquesta vegada obra de Marc Grau, que va doblegar l'avantatge culer en el minut 22. Malgrat el domini visitant, el Calafell no va baixar els braços. Olmos va reactivar els seus amb l'1-2, res més arrencar la segona part, revivant la fe local. Però el Barça no es va immutar. A la part, amb una falta directa executada amb mestratge, va retornar els dos gols d'avantatge, l'1-3. L'embrasida calafellenca va trobar premi en el penal transformat per Sergi Mires, que complia aquest 2-3, que va posar el cor en un puny en els minuts finals. El Barça va resistir com va poder. Fernández va tornar a aparèixer en moments claus i quan el Calafell atacava amb 5 jugadors en pista, Marc Grau va aprofitar per a marcar a porteria buida i sentenciar el partit amb aquest 2-4 final. Hem de recordar que el Parlem Calafell ha perdut les 3 vegades que s'ha enfrontat amb el Barça. La primera va ser el passat dia 30 de maig, quan perdia a la pista del Barça per 3-2. El diumenge passat, el Barça li col·locava 9 gols a 1 al Parlem Calafell. I en aquesta ocasió, tot i que es podia haver estirat una mica fins a arribar a la semifinal que hauria tingut lloc ahir diumenge, doncs no va poder ser i van caure al Parlem Calafell per 2-4. Anem a escoltar les declaracions que feia el Gerard.
Bé, crec que evidentment no ha sigut una alegria completa, però crec que una alegria parcial per el que ha donat aquí dins la pista, la gent com ha animat, com ha acabat d'empènyer per veure si al final podíem acabar de marcar, però bé, al final ens endullem una derrota, però crec que sortim amb el cap ben alt després de competir al Barça en aquest cas en dos dels tres partits. Sí, podríem dir que sí, no? Perquè evidentment és difícil, perquè són 3 anys que han sigut molt intensos, una gent admirable, apreciant tots els esforços que es fan, i és complicat, però evidentment marxo content, deixant el Calafell on es mereix, a més, deixem un bagatge de 2 títols, jugant una Champions i altres tornejos importants. Per tant, crec que puc marxar satisfet de la feina feta. Bueno, que crec que espero que ens podem veure l'any que ve, a veure si tot va bé i ens podem veure l'any que ve retrobar-nos aquí.
I ara escoltem les declaracions que en feia el Guillem Cabestany en acabar tot just el partit.
Bueno, si traiem el resultat final, molt content de la manera que hem acabat, del partit que hem fet, l'entrega que hi ha hagut. Penso que està clar que per guanyar el Barça has de fer un partit de la perfecció i doncs hem fet molt bon partit, hem tingut segurament l'eficàcia que havíem de tenir, sobretot la primera part, que penso que hem merescut anar a la mitja part amb algun gol més. En poques ocasions d'ells ens han marcat, nosaltres penso que hem generat el suficient, però bé, com deia, s'ha de fer un partit amb el Barça ratllant la perfecció, ho hem fet molt bé, no el suficient, però era, abans de començar, pensant que era com el mínim que avui ens demanàvem de deixar-nos la pell, d'intentar estar diumenge aquí. Penso que hem estat molt a punt d'allargar el partit a la pròrroga, no ha pogut ser, però bé, satisfet del recorregut que hem fet durant l'any, de les sensacions que hem anat tenint mica en mica. Evidentment que voldríem haver aconseguit segurament uns quants punts més a la Lliga, penso que podríem haver aconseguit. I aquest play-off final, tot i que haguem perdut 3-0 amb el Barça, el primer i el tercer partit em deixen, penso que, molt contents, i aquesta és la línia de treball de cara al futur. Jo crec que a la Lliga crec que ens hem deixat alguns punts que no havíem d'haver perdut. Quedar cinquès, quarts, sisès pot entrar dintre de la lògica. M'agradaria poder estar un palet més amunt, lluitar una miqueta més amb els equips que estan una miqueta més amunt, ho intentarem l'any que ve. I la CERS, que també ens va deixar un mal rebus de boca. La Copa, penso que també vam fer un molt bon partit, però també ens va deixar un mal rebus. Aquest final, tot i perdre 3-0 contra el Barça, penso que ens allibera una miqueta aquesta sensació de que no estàvem rematant la feina. Jo crec que amb l'Igualada li vam aconseguir donar la volta a una dinàmica de resultats contra l'Igualada que ens estava costant molt, i això doncs ens satisfà. I contra el Barça penso que malgrat la segona part del diumenge passat va ser bastant molt dolenta, la resta podem estar orgullosos, i aquesta, com deia, és el mínim que hem de començar l'any que ve per pensar que podem fer les coses encara millor.
Quan podrem saber algunes novetats del panel que vam fer?
Ui, això, amb idea, hauràs de preguntar amb la junta directiva. Ara mateix estem respirant després d'aquest partit tan intens, on els jugadors acaben morts, però nosaltres també ens hi deixem bastanta energia. Per tant, ara toca primer acomiadar bé com ha sigut a la pista, ja contra l'Igualada, el tercer partit contra l'Igualada, i avui acomiadar la gent que ha fet una trajectòria molt bona al Calafell, més llarga o més curta, però que es mereixen acomiadar-se tranquil·lament, i d'aquí uns dies, crec jo, o unes setmanes, ja pensarem en la temporada que ve.
Amb aquests resultats, com hem dit, el Calafell ha perdut totes les eliminatòries, per tant no passa a les semifinals, i sí que podrem veure una lluita el pròxim divendres amb aquest Barça Deportivo Liceo.
Gràcies, Lourdes. El Barça serà, doncs, el primer dels finalistes d'aquests play-off pel títol. L'acompanyarà el Liceo, que divendres, i també per la via ràpida, va aconseguir el passi a la final davant el Reus, guanyant per 4-5, en un partit vibrant i on no va faltar la polèmica. Així les coses, la final dels play-off se la juguen Barça i Liceo, primer i segon classificats de la temporada regular. El primer partit serà, com dèiem, aquest mateix divendres, al Palau Blaugrana, on també jugarà el segon partit, el de diumenge. El dia 20, l'eliminatòria, el millor de 5, es traslladarà a Riazor, on també jugaria, si fos necessari, el quart partit, dos dies després. A molt estirar, doncs, la Lliga s'acabaria decidint el 24 de juny, en el cinquè i definitiu partit, al Palau Blaugrana. I acabarem apuntant que ja sabem quin equip acompanyarà Ribas i Xum a l'Hockey Lliga la temporada vinent. Es tracta del Cerdanyola, que ahir es va imposar per 7-5 al Manlleu, guanyant els segons dels partits del play-off d'ascens i certificant aquesta fita. Abaixem la persiana de l'Hockey Patins i anem amb el futbol, que, com sempre, ens apropa l'Eric Guijarro des de Ràdio Vilafranca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Comencem pel degà penedesenc, que s'ha acomiadat del play-off.
Doncs sí, no va poder ser. L'empresa era complicada, ja ho dèiem la setmana anterior. Derrota a l'anada per 0-2, i en aquest partit de tornada disputat dissabte el Vilafranca queia al camp de l'Atlètic Sant Just per 2-1, ja un partit que anava 2-0 al descans i que, per tant, ja era pràcticament impossible d'aixecar. Havia de fer 4 gols per empatar l'eliminatòria i ja 5 si es volia passar. Un partit en què es confirmava que el Vilafranca seguirà un any més a la Lliga Elite. No ha pogut ser, el retorn a la tercera federació un any després. L'Atlètic Sant Just es jugarà aquest ascens de categoria a la final del play-off contra el Can Vidalet, que eliminava l'Horta després de l'empat a 1 al partit d'anada, a la tornada victòria per 3-0 de l'equip d'Esplugues del Can Vidalet, que, com dèiem, es veurà les cares amb els Sant Justecs. El Vilafranca, en el postpartit, una de les notícies confirmades era que David Vilajoana no continuarà com a entrenador. Ja es feia oficial i, per tant, d'aquí uns dies començarà la nova etapa del nou tècnic, que també serà confirmat en els propers dies. David Vilajoana, que molt presumiblement posarà rumb al Prat, i que vivia el seu últim partit com a entrenador del Degà Penedesenc aquest dissabte al camp de l'Atlètic Sant Just. Al final del partit parlàvem amb ell, amb el tècnic, amb David Vilajoana, l'última entrevista com a entrenador de l'equip.
Bé, estem amb David Vilajoana, ja fa un rato que s'ha acabat el partit. David, ja més tranquil·lament, el resultat d'anada ha marcat ja, va marcar aquesta classificació per poder continuar endavant al play-off. Era molt difícil.
Sí, va ser com una gesta complicada, però vaja, sí, el partit d'anada condiciona la tornada i avui tampoc hem sigut capaços de marcar més gols que el contrari.
Semblava que es podia arribar a la mitja part amb el resultat de 0-0, la qual cosa era donat una segona part, jo crec, doncs, encara amb condicions de poder-los donar algun susto. Els dos gols han estat un gerro d'aigua freda per sortir la segona part.
Sí, complicat. El primer gol ha estat una jugada molt mal defensada, i a partir d'aquí se'ns ha fet coll amunt, i el segon penal, que jo crec que no ho era, però vaja, tot i així ha sigut una jugada molt arriscada dins de l'àrea, i vaja, després del 2-0, sí, tenen una gesta important a fer. L'equip a la segona part jo crec que ha donat molt la cara, no ha baixat els braços, ha seguit lluitant, hem fet un mal partit en línies generals, continuem amb el dèficit que hem fallat moltes oportunitats de cara a gol, i vaja, acabem la temporada i s'ha de mirar cap endavant.
Al igual que el partit d'anada, Mane és qui té la primera ocasió i no, tampoc ens entra. Mane potser ha sigut l'home que ha tingut més ocasions amb el global dels 180 minuts.
Sí, això vol dir que arriba a les zones de rematada en el moment adequat, però vaja, després ja falta el punt de precisió i de qualitat i de sort que no hem tingut. Però vaja, és important que un jugador arribi on ha d'arribar per rematar, i després suposo que l'experiència i els anys fan que aprofitis aquestes jugades.
Les lesions han marcat la segona volta d'aquesta temporada i també han marcat aquest play-off.
Les lesions, sí. Bueno, són dos homes importants que s'han lesionat, però vaja, també hi havia altres jugadors, i el tema és que vaja, els que hem estat no ho hem sabut fer prou bé i és el que hi ha.
Començar a treballar per la temporada que ve, David Vilajoana continuarà a Vilafranca.
És una cosa que hem de parlar amb el club, ja ho veurem.
Perfecte. Gràcies, sort i bon estiu.
Aquesta entrevista, que era postpartit, i ja en aquells moments encara no s'havia fet oficial la deu de David Vilajoana, però aquest diumenge al matí doncs, ja es va confirmar que no continuarà. La conversa, doncs, evidentment, amb el final que ha tingut, estava clara. No continuarà i en els propers dies es confirmarà el nou entrenador. El Vilafranca ja de vacances a preparar la propera temporada en què, com dèiem, doncs, finalment no serà a la tercera i sí a la Lliga Elite, un any més en aquesta categoria i a intentar-ho l'any que ve.
I aquest cap de setmana, Eric, ha començat a disputar-se la Copa Ràdio Vilafranca de futbol.
Correcte. Primers partits de quarts de final, els que vivíem a l'Espirall aquest cap de setmana. Molt emocionants, també amb una afluència de públic considerable. I bé, doncs anem a repassar els partits, els resultats de quarts de final d'aquesta competició que encara seguirà fins al dia 21 amb la gran final. El primer partit de la present Copa de l'edició número 39 era el Monjos Gelida. Aquest duel entre dos equips que acabaven de ser eliminats de les seves respectives promocions d'ascens a tercera catalana i que, per tant, veníem una mica de descensís, però amb la il·lusió de veure si podien remuntar i aixecar el vol en aquesta Copa. Doncs, finalment, l'equip que seguirà en vida és els Monjos, que s'imposava per la mínima per 1-0 al conjunt del Gelida. Anem a escoltar l'entrenador dels Monjos, Òscar Martínez.
Bé, Òscar, un partit molt anivellat en principi, no?
Bueno, un partido complicado de jugar con tanta calor y sí, a nivelado. Los dos venimos de perder un playoff, eso moralmente a los dos nos toca y supongo que ninguno de los dos hemos dado nuestro mejor fútbol.
Bé, el guanyar avui però també us dona una mica més d'ànims, no?, de cara a la semifinal de dissabte.
Hoy nos planteamos como un regalo. Al final la Copa tenemos que verla como un regalo. Sea cual sea la temporada, jugar la Copa tiene que ser un regalo. Todos los que han venido convocados han jugado, hasta ha debutado un juvenil también y creo que eso es lo importante, que hoy disfrutará todo el mundo y que entiendan esto como un regalo.
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué? Pues ahora el sábado que viene y espero que no sea a las 5 y sea a las 6, por lo menos.
¿Con Espirall o Sant Sadurní?
Me da igual, me es indiferente. Espirall, me cae mejor el Manel, de entrenador, y el Pere Acosta.
¿Y ahora para acabar, en qué me continúa, Óscar, un otro proyecto? ¿Sería el cuarto, los Monjos?
Si seguimos sería el cuarto, pero hay muchas cosas que hablar.
Doncs li preguntàvem a Òscar Martínez si preferia l'Espirall o el Sant Sadurní. Doncs finalment el seu rival a la semi serà a l'Espirall, el conjunt anfitrió, vigent campió de la Copa, que va superar el Sant Sadurní per 4-2. Recordem el Sant Sadurní campió del grup 26 de quarta catalana aquesta temporada i que ha pujat directe a tercera. Per la seva banda, a l'Espirall, amb il·lusió, afronta aquesta Copa i a les semifinals, com comentàvem, s'enfrontarà a l'equip dels Monjos. Serà dissabte a partir de les 6 de la tarda. Anem a escoltar l'entrenador espirallenc, Pere Acosta.
Sí, bueno, ja vaig dir amb la prèvia el dilluns que seria complicat, perquè al final el Sant Sadurní és un bon equip, ha pujat de categoria, queda campió i al final quan quedes campió has de tenir coses bones i ho han demostrat, no? que és un bon equip.
I potser aquesta tensió, 3-2, últim minut, a veure què passa.
Bueno, perquè això és futbol al final i quan tu tens les ocasions amb 3-1 has tingut un parell per ficar el 4-1 i sentenciar-ho, no ho has fet i ells pues t'han ficat el 3-2 i aquí hi ha hagut un moment de patiment, clar, que ens estaven apretant, però bueno, després hem sentenciat i ja està.
Doncs les paraules de Pere Acosta, recordem, primera semifinal ja configurada, aquest Monjos Espirall de dissabte a les 6. L'altra serà la que enfrontarà a Hortonenc i Molanta i serà a partir de les 8. A l'Hortonenc s'imposava el Puigdalba per 1-4, un dels enfrontaments destacats, també amb afició entregada al camp de l'Espirall. Remuntant a l'Hortonenc el gol inicial del Puigdalba, després no hi va haver color, l'equip de l'Hortonenc golejava 1-4 i s'emportava el bitllet per les semifinals. Ens enfrontarà al Molanta. Escoltem primer l'entrenador de l'Hortonenc, Dani Fernández.
Dani, un partit tercera, quarta, però fins al minut 70 us aguantant molt bé el Puigdalba.
Sí, el Puigdalba ja sabíem que era un equip que ens podia posar en problemes i ho han demostrat, no? Hem tingut la sort de que després del gol d'ells hem marcat molt ràpid. Jo crec que també això ens ha donat molta tranquil·litat perquè amb 1-0, si ens anem al descans amb 1-0, jo crec que hagués sigut un partit molt diferent, però per sort hem una gran jugada d'Adri, que s'ha marxat al porter, la passada de Xavi molt bona i Pau Marca, jo crec que això ens ha donat molta tranquil·litat per anar 1-1 al descans i després amb els canvis ens han ajudat per fer una gran victòria.
Un Hortonenc que ha crescut els últims anys, però sembla que tu tancaràs ja una... Jo diria que potser la temporada o l'època més brillant d'aquesta entitat.
Sí, han sigut uns anys molt macos. La veritat és que jo vaig començar molt jove amb el meu germà a entrenar i no sabíem, no teníem aquesta... Vam entrar una mica que va marxar l'entrenador i vam caure i no ens esperàvem aquest èxit. No? I jo crec que ha sigut uns anys molt macos. Guanyar el primer any la Copa Vilafranca, després aquesta victòria també ens va donar molta força per guanyar 28 partits de 30 a quarta catalana i pujar a tercera catalana. Jo crec que aquest any ha sigut molt bo. A veure si ho podem tancar amb la Copa Vilafranca. Sí.
Doncs l'Hortonenc, que es classifica per les semifinals, i allà s'enfrontarà a l'equip del Molanta, que en l'últim partit de quarts de final s'imposava per 1-3 al Riu de Bitlles en un partit intens, tot un clàssic de la comarca, aquest partit entre els equips de Sant Pere, i al final va ser el de Sant Pere-Molanta, el que es va imposar com dèiem, per aquest resultat d'1 a 3 i disputarà la semi contra l'Hortonenc. Àlex Sánchez és l'entrenador de l'equip d'Olèrdola.
Ve un partit anivellat i renyit que no s'ha decidit pràcticament fins al final, no?
Sí, bueno, el que té la Copa per detalls. Al final els detalls han marcat la diferència.
Jo he notat molta tensió pel joc, pels resultats. Com ho has vist tu?
Bueno, sempre hi ha rivalitat entre Molanta i Ruy de Villas i bueno, l'últim partit de Lliga també va haver les seves discrepances, però bueno, al final és futbol i només queda aquí Albert. Ara tothom està tranquil.
Bé, i dissabte contra l'Hortonenc també és un altre bon partit, no?
Doncs sí, després del Degà i l'Atlètic Vilafranca, per nosaltres és el millor equip de la comarca. Sempre ens ho posa complicat.
Doncs, com dèiem, ja tenim les semifinals, ja tenim els quatre equips que segueixen endavant en aquesta present edició de la Copa Ràdio Vilafranca, que es disputa a l'Espirall. Els partits d'aquest proper dissabte, el primer a les 6, semifinal 1 entre Monjos i Espirall, i a les 8, la segona entre Hortonenc i Molanta. D'aquí sortiran els dos, que disputaran la gran final del dia 21. Màxima emoció, quatre partits també. Dos partits molt interessants també el que se'ns presenten en aquest proper cap de setmana. Per tant, tot a punt per seguir gaudint del futbol penedesenc.
I aquesta setmana, Eric, comencen obres per canviar la gespa i l'enllumenat al camp de futbol vilafranquí.
Doncs ja estan en marxa les obres al municipal de Vilafranca per aquest canvi de gespa tan esperat i tan necessari que ja està en marxa. També es canviarà l'enllumenat, és així. Unes tasques que s'allargaran i molt probablement impediran que la final de Copa es disputi al municipal, tenint en compte que és el dia 21. Per tant, estarem pendents. El que sí que està clar és que ja la propera temporada els diferents equips que juguen allà al municipal doncs ja podran estrenar aquesta nova gespa, un salt qualitatiu important i que també se'n gaudiran els diferents equips.
Moltes gràcies, Eric, i bona setmana.
Que tingueu molt bona setmana.
Un parell de minuts de publicitat i tot seguit el butlletí de notícies de les 10. A les 10 i 6 ens retrobem per presentar el cinquè cicle de tastos d'escumosos al pati de Can Guineu, a Sant Sadurní.